a que els avis tot pot ser. Mil i un ens deixen fer. De l'escola a ballet els fem anar com un coet. De tots ens anem fent grans, ho gaudim a cada pas.
Que per molts anys tots puguem ballar i seguir cantant.
Yepa!
Avis i àvies, per nosaltres som molt importants. Avis i àvies, ens agrada el vostre costat.
Doncs ja tenim aquí a la Montse.
Hola,
Montse,
bon dia.
Que han tratat avui una mica justa, pobra.
Sí.
Sempre anem corrents, Montse.
Sempre, sempre corrents.
Eh? Bueno.
Bueno,
però avui estem de divendres. Coses del directo.
Sí.
Doncs molt bé, comencem avui un nou programa. Avui parlarem d'un tema molt interessant, com és la immunoteràpia, degut a que estem també una mica temporada de tardor. I doncs aprofitem que tenim aquí a la Emma avui per exprimir aquest tema, perquè és molt interessant, Emma.
Sí, a més és molt extens, perquè entrant ara justament a la tardor, doncs ens trobem els primers refredats, grips, no? El sistema immunològic, que a la tercera edat ja sabem que està una miqueta més debilitat, doncs té una miqueta més de dificultats.
Correcte,
i
sí, sí.
I hem dit doncs, que parlaríem una miqueta de les defenses i d'això, doncs, perquè sempre hi ha aquelles consultes, no? De què em prenc per l'encostipat o què em prenc per la grip. I volíem doncs, incidir una miqueta perquè l'alimentació és molt rica aquesta estació, ens ajuda moltíssim i, bueno, i està bé doncs, fer una miqueta d'èmfasi.
Sí, nosaltres tenim un hàndicap, bueno, hi ha molts països que passa, no? Però tenim el típic problema ara normalment, de, bueno, ara durant tot l'any, però ara molt més, que és el dèficit de vitamina D. Mm-hmm. Llavors, com podem reforçar el sistema immunitari ara a la tardor?
Clar, entrem en una època de l'any on el sol tenim menys exposició, val? I això ja és un punt, bueno, un foc molt important perquè nosaltres necessitem aquesta vitamina per enfortir el sistema immunitari. Sí que és veritat que potser el paper més destacat que li podem atribuir a la vitamina D és per al sistema ossi, no? Per mantenir una miqueta els ossos forts, vigilar l'osteoporosis, però una segona part important d'aquesta vitamina, que es considera també una hormona, almenys per les seves funcions que compleix dins de l'organisme, és sobretot doncs, això, no? Aquesta vitamina D que s'absorbeix a través del sol i el tenir menys hores doncs, fa que nosaltres assimilem menys aquesta vitamina. De fet, els aliments que ens aporten vitamina D són molt pocs. Ho trobem petites quantitats, potser amb algun aliment d'origen làctic, amb els ous, amb el peix blau, el fetge dels peixos que són més greixosos, com és el bacallà, per exemple, també són una bona font, però tampoc són aliments que a vegades consumim, no? Aleshores, ens quedem amb que per sintetitzar la vitamina D, el 90% ho fem a través de l'exposició solar. I a l'estar doncs, més hores tancats, també anant doncs, vestits amb una roba que ens cobreix més parts del cos, fa que nosaltres no puguem sintetitzar-la. I amb un afegit que durant la tercera edat la pell de les persones més grans és més fineta, que és on es dona aquesta síntesi de vitamina D. Vale, després també és veritat que a nivell metabòlic, amb el fetge, amb el ronyó, també són dos òrgans que funcionen una miqueta més deficitàriament i també són essencials per fer aquesta conversió de síntesi de vitamina D. Val? O sigui, és important que ens quedi clar prendre una miqueta al sol.
No, a més que després el fet de prendre-la com a tal és molt difícil de reabsorbir. O sigui, a part de que hi ha moltes a nivell de molècula, de quantitat, de reabsorció, clar... a l'hora de reabsorbir-la també està la funció digestiva i el fet de que s'hagi de compaginar fora d'altres aliments, que no interfereixin. Explica'ns una mica això. És un tema una mica interessant i vull fer matís amb
una miqueta amb tot el tema. Clar,
la reabsorció.
La qüestió és que nosaltres la vitamina D la necessitem per tenir els ossos més forts i va juntament amb els aliments que són rics en calci. Quan nosaltres la nostra digestió, que això es dona sobretot per un problema, no? Amb el que seria intestí prim i estómac, que és on es dona la calació del calci, clar, tenim la funció digestiva una miqueta més tocada, perquè digestivament ja ho sabem que les persones de la tercera edat digereixen en pitjors condicions. Aleshores, això es dona menys. Sí que és veritat que el que comentava és que com que la vitamina D sobretot l'absorbim a través del sol, L'important és intentar tenir aquesta exposició d'uns 20-25 minuts cada dia, amb les hores que no és quan ens pica més el sol, vale? Que tampoc és ara quan ens hauríem de preocupar. Justament és a l'estiu quan hem de vigilar més aquestes hores, no? On és les 12 del migdia, la 1, que realment ens podríem cremar. La resta de l'any, vigilant una mica la primavera, si sortim a les 11, a les 4 de la tarda, per exemple, fem una volteta, no? Que a més també ajudem una miqueta a fer exercici i a moure'ns, també ens ajuda el trànsit intestinal. Però sobretot aquesta exposició al sol és la que ens donarà més protagonisme en aquest sentit. Si després volem reforçar, sí que és interessant, doncs, fer un suplement, perquè de fet els metges ho recomanen a partir dels 65 anys. Hi ha un consens a nivell estatal, no, del Ministeri de Salut, on ja moltes vegades no es medeix a partir dels 65 anys. Es dona per fet que hi ha un dèficit, perquè entre el 80-100% de les persones en aquesta edat tenen un dèficit de vitamina D, se'ls suplementa i ja està. El que sí que és interessant és veure els valors, perquè en funció dels valors que tinguem en l'analítica podem destinar, doncs, una miqueta, una part a la suplementació, intentar, jo és una de les vitamines que dic, ens l'hem de treballar, ens l'hem de currar una mica.
No, a més és difícil, recaptar la vitamina.
Clar, per reposar els dipòsits tardem molts mesos. Un cop estem suplementant, mínim han de ser 4-6 mesos i tornar a revisar una miqueta com estan aquests.
Sí, que el procés que nosaltres fem a l'hospital és fem analítica, veiem la quantitat de dèficit en sang i el que és el depòsit, s'ha de reomplir aquest depòsit. A més, el tractament és el primer mes, clar, es pot fer medicació diària o es pot fer una ampolleta, segons si ho fas amb comprimit o si ho fas líquid, i doncs l'ampolla és un dia a la setmana que compleix totes les molècules de pes de tota la setmana, que al final és com si fessis una pastilla al dia, però clar, està el hàndicap dels mals de cap, la migranya per el tema de la reabsorció. És un món, això, és un món.
És un món, a més. Llavors, la sí. vitamina D tampoc va sola, la vitamina D, si nosaltres tenim el magnesi baix...
La reabsorció és més difícil.
És més difícil si tenim sobrepès, és més difícil si tenim una disbiosi intestinal o tenim un problema d'inflamació.
Et genera una descomposició brutal, la pots absorbir.
Exacte, i a més que és que necessitem més quantitat, perquè tenir una inflamació de baixa intensitat o de baix grau, que es diu, significa que el nostre sistema immunològic està captant, està gastant quasi el 50% d'aquesta vitamina D, vol dir que necessitem una dosi més elevada.
No, i això és el que et comentava, és que es fa el primer mes, o bé cada dia, o bé és un dia a la setmana, segons la quantitat i el tipus de vial. Després, el segon mes es fa un dia sí, o sigui, una setmana sí i una no. El tercer mes es fa cada 15 dies i el quart mes és quan es repeteix l'analítica. En el cas de persones més grans de, pues això, 50-60, s'ha de fer mensual i després quincenal, però potser has d'allargar fins als 6 mesos. I tot i així, fem les analítiques i gairebé no s'ha recuperat.
És que costa és molt
al·lucinant.
De remuntar, costa
és una
moltíssim.
És una
passada. Sí, per
lent,
això...
És molt lent.
Bueno, és...
Clar, però fixem-nos que en el moment que estem donant un suplement ens estem centrant en aquest 10%, on realment el gran pes l'hauria de tenir l'exposició solar controlada. Si tenim por de cremar-nos, o potser perquè sobretot les dones, no?, que acostumem a ser més presumides, no?, si tenim taques a la pell o volem, o problemes de, bueno, que ens preocupi, no?, tenir més arrugues o qualsevol coseta més estètica, doncs potser no fa falta exposar-nos tant de la cara, sí més dels braços, les cametes, no?, que a vegades anem amb cara, doncs encara anem amb faldilla, doncs posar aquestes estonetes, doncs al sol, estiguem assentats en un banc, si podem caminar seria l'ideal, donar aquesta volteta als que tenen animals de companyia, perfecte, els que van a buscar els nets a l'escola, doncs és una bona estona també, però assegurar-nos aquesta mitja horeta. I si és diària, perquè aquí és on ens assegurem que almenys pugui remuntar una miqueta. Si no, és que es fa molt difícil. I una de les coses que també m'agrada aclarir en aquest punt és que no serveix exposar-nos al sol en qualsevol condició. Si estem en un interior i hi ha vidres pel mig, és a dir, finestres, es bloqueja la síntesi de vitamina D, val? Perquè els rajos que nosaltres necessitem són els ultravioletes, el B, i no els...
No, que és que a través del vidre no
es bloqueja, no es dona la síntesi de melanina, que és la responsable del bronzejat i tot això. O sigui, que l'aire lliure, que ens toqui una miqueta el solet, si podem estar... I això també ens fomenta el poder sortir de casa, el socialitzar, que una de les grans epidèmies que estem tenint en aquesta edat també és la soledat, que mata tantes persones com altres malalties, posant-la al nivell de les cardiovasculars o de malalties degeneratives. O sigui que fent una miqueta de comunitat, ajudant-nos en el casal, que la Montse ja ho sap, sí, tant, que són molts els que venen cap allà, sí, sigui el dematí o a la tarda, i bueno, vulguis que no, doncs això també ajuda. Parlem, sí, d'una defensa que és física, però també moltes vegades explico aquesta defensa, aquesta segona defensa que no tenim mai en la ment, no? Que és la defensa psíquica, és a dir, com nosaltres percebem l'entorn, si nosaltres ens sentim sols, si ens sentim amb una amenaça perquè estem estressats per X problema, tot això també afecta el nostre sistema immunològic. L'estrès és un dels grans depressors del sistema immunològic i tots ho hem comprovat i ho podem comprovar perquè qui no s'ha trobat que quan arriben vacances o cap de setmana o un pont llarg, no sabem aquells típics, no?, que agafen o migranya o ciàtica o s'encostipen. És perquè durant l'època d'estrès el sistema immunològic es queda latent en allà quasi bé sense poder treballar, i al moment que veiem el relax i la calma amb les vacances podem relaxar-nos i el sistema immunològic aprofita per fer tota la feina que no ha pogut fer i es reparar, i en aquell moment és quan diu, espera't un momentet, que ara
et fotré les
vacances, ara treballo jo. O sigui que també l'estrès també té, és que tot és un sistema connectat.
Val. Jo, Edma, et volia preguntar, quins són els aliments ara de temporada, o sigui, que ens regalen, no?, que aquesta possibilitat natural de poder lluitar en contra d'aquests refredats i poder recomposar una mica el nostre cos?
Doncs mira, aquí en tenim diversos i fan diferents funcions tots, però són tots molt interessants. Sí que és veritat que a mi la tardor és una de les estacions que més m'agrada, gastronòmicament també, perquè és que m'agraden tots els aliments que venen.
És que són molt bons.
L'any passat també vam parlar i és que em sembla que comencem sempre
a
l'octubre amb el mateix tema, perquè és que m'encanta, o sigui, inclús els colors de la tardor són espectaculars. El primer dels aliments, que és molt típic, no?, i també molt de la nostra cuina, serien els bolets. També existeix la micoteràpia, si l'heu sentit a parlar, no? Uh-huh. Que és totes aquestes propietats medicinals que se li atribueixen als bolets. Nosaltres aquí en tenim molts, però els que s'emporten la palma, no?, amb almenys el protagonisme en això, són els més orientals, maitake, shiitake, reishi, però bueno, que aquí nosaltres també tenim bolets i els fem servir per tot. Els avis i les iaies feien la sopa de bolets.
Sí. Els estofats, sí, també.
Sí, sí. Exacte, es fan els estofats. Sí. No?
Segons com les saquem i les fem servir per utilitzar en pols.
Clar, durant tot l'any. Les croquetes, això ja és més...
La croqueta de cep, no?
Jo soc més clàssica. M'agraden amalla i julivert.
Amalla i julivert i una truiteta.
O truita.
És la manera que més agraden, crec, a tothom.
Sí.
És que amall fregit, clar, s'ho fregit amb una mica de julivert, és que és...
Però què implica el bolet, que sigui natural o que sigui congelat? Que a vegades depenen els bolets congelats, menys el xampinyó i tot això, sí, però hi ha bolets que depenen congelats, i llavors...
Bueno,
diferència...
no ho sabria massa bé. Jo diria que en aquest sentit, a nivell de nutrició, de nutrients, els deuen mantenir tots, perquè els congelats no són els... Una cosa és que nosaltres ho congelem a casa, però els ultracongelats, que es congelen en un segon, ho mantenen tot, totes les propietats. O sigui, en aquest sentit no crec que sigui massa... El que sí que té molt interessant el bolet és un component que es diuen beta-glucanos, els beta-glucans, que de fet es troben ara en molts probiòtics, perquè no deixa de ser una fibra, que aquesta fibra amb el congelat es queda exactament igual. I per què és tan interessant? Doncs perquè al ser una fibra, que la fibra no es digereix en l'intestí, sinó que, o sigui, a l'estómac, sinó que passa a l'intestí gruixut, alimenta totes aquestes bactèries bones, aquesta famosa microbiota que jo sempre us explico, perquè és un dels meus temes, dels que més m'interessen, i aquí tenim la resposta del 80% del nostre sistema immunològic, o sigui, tot el que tingui a veure amb verdures i fibres sempre ens ajudarà a tenir el sistema immunològic molt més fort.
És que a vegades vas a comprar i no trobes els bolets que tu, per exemple, ens t'agradaria trobar.
Exacte.
I llavors, esclar, els trobes però congelats, uh-huh. Penses, o en pot.
O en pot,
o sí. Secs. Bueno, però mira, sempre, i mira que jo sóc de família boletaire, ara ho comentàvem, des de petita m'he mogut pels boscos i m'encanta. Però tot i així, sóc un amant, ho he de reconèixer, dels xampinyons.
Dels xampinyons,
eh? El xampinyol de tota la vida. I amb el xampinyó tenim un truc, que és molt interessant. Si tenim paciència, que normalment a la tercera edat, bueno, no et penses, esteu molt enfeinats, però si teniu temps és molt interessant. Si agafem el xampinyó, ho dic perquè és un bolet que el trobem sempre, que no hem de fer cap mena de... a més, ni inversió, perquè són molt econòmics. Si l'agafem, el netegem, el laminem i el posem en una safata d'aquestes de forn, amb un paper, i el deixem una estona que li toqui el sol, es carrega, gràcies al sol, és com que pren el sol per nosaltres i es carrega de vitamina D. Després podem fer una sopa i pensa que amb una sopa podem arribar a obtenir quasi bé la dosi d'un dia, unes 800 unitats internacionals, que més o menys la dosi de vitamina D està més o menys cap aquí, sobre uns 1.000, bueno, que després ja s'hauria de mirar més.
Jo això del sol no ho sabia.
Però sí.
Hi ha moltes coses que posem al sol que sorprendria. Sí,
exacte. Sí. O sigui que és una bona manera de fer un, doncs mira, una sopa de xampinyons, no?
I... Bueno, a més jo, a França se'l menja en cru, amb l'amanida.
Sí. Jo l'hem provat així, més d'una vegada, així, laminat. És que aquí en mengem de bolet. El bolet hem de tenir present que té un component tòxic, si ens passem, o amb molta quantitat. A més, hi ha persones que els donen una miqueta...
Sí, indigestió.
De mal de panxa, però si en fem una miqueta i si el laminem ben finet, el cep, el xampinyó... es prenen cruços també i queden molt bons, la veritat és que sí.
Bueno, i si és que justament a fora de micros parlàvem, no? I tu com fas això? Pues jo ho faig així, no? I la pagallum, per exemple, nosaltres el rebossem una miqueta i el fem i sembla llum. Sembla un tall de llum. O sigui, no té gust a... Si tu li dones a un nen, el nen no sabrà si és carn o si és un bolet. És
les gírgoles també.
Les gírgoles també.
També es poden arrebossar així i queden perfectes.
Sí. Queden... El camagroc amb truita, el neteges bé, el fas una mica saltejat i li poses ous i això és. O la trompeta de la mort, per exemple, que a simple vista la veus i és com negra, que sembla superverinosa. Però si l'agafes, per exemple, per fer unes llenties...
Sí, això... sí.
T'agafa un gust, o a la paella, fins i tot. O sigui que al final té...
No, això sí que ho he provat, eh?
A la paella sí. I té un gust molt més fort, molt més consistent.
A més, els bolets els tenim ara a la tardor, però a la primavera també tenim bolets.
Sí.
I al supermercat tot l'any.
Però és cosa meva o no et dona la sensació? Jo, per exemple, quan era petita, anava amb el meu pare a buscar i, ostres, feia molt goig. Ara suposo que amb el canvi climàtic és com que els bolets estan com... com cada vez més difícil, no?, de trobar. Sí, com si haguéssim perdut la qualitat de quan érem petites, no et dona aquesta sensació?
Sí, també
és... O potser per quantitat, que s'ha perdut ara i estan com més enrevesats per buscar-los.
I també perquè som molts els que hi anem, no?
També, sí, perquè hem crescut massa, no?
Durant la Covid, no sé si us en recordeu, però allò era, vamos. I anàvem, clar, com que hi podíem anar de dilluns a divendres, quan vam poder sortir... Ara no, ara quan jo vaig tenir empresa cap allà al Pedraforca, a Saldes. Uh-huh. I, clar, allà com que jo em considerava local, anàvem a agafar els bolets de dilluns a dijous, perquè ja el divendres, dissabte i diumenge venien tots els de Barcelona. I allà els van a buscar entre setmana, perquè estaven tots els reclams.
Clar, i era com que pujaven i és, doncs pues no, ahí en Berga, no vamos a subir, que no, ahí.
Doncs penso que jo tenia un cunyat que era boletaire, vull dir, que els trobava sempre, sí. Però ja sabia els llocs
el on lloc,
tenia d'anar, sí. De seguida, ahir també deia el mateix, em tinc d'afanyar a anar a buscar bolets perquè llavors destrossen, no saben buscar.
Doncs, ja els vas controlant.
Ara ja sé el truco. Que nosaltres tenim una amiga que viu a Berga, sí. I entre setmana fan això, dimecres, dijous, no?
Unes cistelles, eh? I dic, ostres, dic, és que...
Què li diem?
Com és que no n'hi ha? És que se'ls emporta tots perquè omple unes cistelles, a més, grans, preciosos, i dic, mira, no és que hagi tingut sort, no? No és que totes les setmanes... porta unes cistelles i dic, ostres...
I saben, els reconeixen.
Sí, ells viuen
que això és una tradició que ve d'avis, de pares que ens porten...
Ho saben, de seguida.
Clar, ja ho saben.
És que ens en recordem, tu deies que tu anaves molt a buscar bolets amb el teu pare.
Sí.
Sense saber el lloc.
Bueno, i espàrrecs, sí, o sigui, era com... Sí.
Sí. Recolectora.
Jo he anat mai al bosc a buscar això. Me pierdo total, no puc.
Jo sí que havia anat perquè ell, el meu cunyat era de Sallent, i llavors, esclar, es coneixia. I una vegada vam anar tota una colla amb ell per aprendre a buscar bolets i saber com... I ens ho ensenyava, saps? I anava amb un bastó i quasi bé no tocava, eh? Diu, cuidado perquè es pot trencar. Cuidado perquè es pot trepitjar.
Sí, jo me'n recordo un cop que vaig veure així com molts a la vegada, no? Sí. I li vaig dir al meu pare, papa, papa, això no s'agafa, que això és verinós, que són negres. I era tot una camada de trompetes sí, de la muerte. Sí. I clar, diu, si acabes de trobar un tresor, si això és boníssim. Hi havia un man allà, supergran, i després ell venia i deia, mira mi hija lo que ha encontrat. Venia tot orgullós i jo pensava, si per mi fos, no ho hagués agafat pensant que eren dolentes.
Sí, sí. Ai.
I doncs pel tema de lo que parlem, no? Del menjar natural com a tal, bueno, tot el que sigui de color taronja.
Mm-hmm,
què ens sí. dius amb això? Per què? Busquem perquè, el producte taronja.
Clar, si ens hi fixem, ara ens arriba temps de carbasses, temps de moniatos, no? Aquests dos, la pastanaga ja la tenim des de la primavera, però també entraria dins del que anem a parlar ara. Són rics en betacarotens, els carotens que coneixem, no? Que són els que dins del cos, amb la digestió, es transformaran en vitamina A. I la vitamina A, en aquest cas, no seria tant com per evitar els refredats, o les grips, o els virus, sinó que venen a complir una altra funció que és molt interessant, que és sobretot el nutrir, bueno, sabem, la pastanaga la coneixem per tot el tema de la visió, però va lligat amb tot el tema de la pell, de les mucoses, vale? A enfortir totes aquestes defenses que vindria a ser la nostra barrera natural davant de tots aquests microorganismes o patògens que volen intentar accedir dins del nostre cos. Aquestes mucoses han d'estar ben nodrides. Sabem que a la tercera edat la pell està més fina, també està més flàcida, amb alguna miqueta d'arruga, i necessitem que aquestes pells estiguin, doncs, molt més fortes, i aquests aliments de color taronja, doncs, aconsegueixen això. Val? Sí que és veritat que tenim, aquest seria com d'origen vegetal, però després tindríem la vitamina A, que ens vindria més dels aliments que són d'origen animal. Ho trobem, doncs, sobretot, sé que no es menja massa, però en el fetge dels animals.
És bueno, un dels... jo a mi el fetge m'encanta.
És un superaliment. És que... sí. A vegades dius, bueno, doncs, si el fetge no t'agrada tant i pots menjar una miqueta de paté, doncs ja el tenim una miqueta per allà. Si en els canelons, per exemple, que fa la iaia, li pot posar una miqueta de fetge, doncs mira, vulguis que no, són aquells aliments, perquè és un superaliment el fetge. A mi m'agrada molt.
A mi també m'agrada.
Amb ceba.
Però veus, els ronyons no.
No.
No sé per què. És una cosa, els callos, el que és la capipota, tot això no. Però el que és un bon tall, però bo, o sigui, vull dir, o bé de pollastre, o bé de bueno, no sé, no? Però,
o de cabrit,
però uf, és que és molt bo.
El fetge té aquest d'això que té una intensitat molt, molt, molt forta, però bueno.
Sí, l'any passat que... et vaig explicar com fer el paté, però aquest any torna'ns a explicar com el fas, perquè és...
Ah, doncs sí.
Se'm va quedar allò, és que hace su propio paté.
Mm. Mm. I si li poses també, a més, si fas un paté així, és que ho té tot. Li pots posar bolets, l'all i la ceba, que a més l'all i la ceba, ara en parlarem també per tot el tema d'encostipats, ja m'estic avançant, però si ho poses tot aquí dins és que tens un superaliment que va perfecte. El paté és molt senzillet de fer, eh? De fet, l'únic que fas és agafar una paella, sofregir una miqueta d'all, de ceba, li poses el fetge, normalment de cabrit, també els de pollastre no m'agraden gaire, i si li vols posar una miqueta de vi, jo intento cuinar sense alcohol, però una miqueta de vi, una miqueta de cunyat, sempre queda bé, no et diré que no, una miqueta de ratafia, inclús si t'agrada aquell puntet una miqueta dolç, i quan tot això està ja ben sofregidet i ben estufadet, ho passes per, li pots posar julivert, a mi tot el que siguin les plantes aquestes aromàtiques m'agraden, que el julivert també és un dels aliments rics en vitamina D, vitamina C sobretot, ho tritures tot i ja ho tens, ho deixes en un pot, i a la nevera el congeles i ja
es queda compacte.
Sí, es queda, clar, és que ja et queda tot. Si li vols ficar una miqueta d'aigua, una miqueta de caldo o algo perquè et quedi una miqueta més amorosit, però si no... I si no, doncs amb la recepta dels canelons una miqueta de fetge en allà que no es noti mal massa, després queda molt, vi, queda molt bo i queda molt fi. I si no voleu que es noti massa el gust, el fetge el deixeu d'un dia per l'altre amb llet de vaca, en aquest cas. I s'emporta una miqueta tot aquest...
El ferro aquest, no?
Clar, és que...
La finalitat aquesta forta, el ferro, la reabsorció.
Clar, és que el fetge
clar,
està
clar.
Ple de sang.
Sí, sí.
Aleshores, es nota aquell gust com a ferro, no?, miqueta. Però si ho volem treure, doncs ho traiem i
la
conservem
Montse,
les propietats.
Estàs garrifant.
Jo no havia menjat, bastant de... Però jo em sembla que me'l feia a mi mare, pot ser que fos de... Eren més grans, no eren petits, eh?
No, clar.
Eren fetges.
Sí, sí, aquests sí. Són de cabrit, de xai, sí.
Sí, sí, jo recordo. I els meus fills de petits també els hi havia fet. El que passa, quan van ser conscients de lo que era, van dir, jo, no, a mi no m'hi gusta això.
Jo me'n recordo que la meva mare es feia menjar fetge.
Bueno, és que era un dels aliments que et porta
I
més.
I la veritat...
És que quan parlem de proteïnes, que les proteïnes són molt interessants a totes les edats, però a la tercera edat també, perquè perdem molta massa muscular i ens protegeix la nostra estructura, els ossos, sobretot davant de fractures i caigudes, sempre ens pensem que ha de ser un tros de tall, no? I precisament tot el que vindrien a ser les vísceres, que estan una mica oblidades,
sí,
són les que ens aporten moltíssimes vitamines, que ens pensem que les vitamines ens venen de les fruites i les verdures. Doncs les vitamines ens venen de tota aquesta part de vísceres.
L'altre dia ho comentàvem al taller de salut, us en recordeu que us vaig dir, dieu-me què mengeu, i bueno, vam comentar una mica, i quan vaig dir lo de les vísceres, estirant dels pèls, perquè deien, però què dius, Anabel, si a les fruites, si jo ceno fruta tots els dies, dic, no, això és una locura, si t'escoltés la Emma, estiré del cabell.
Sí, sí.
Jo bueno, soc una de les que m'agrada moltíssim la fruita. Sí. I la fruita més rara, que ja ho vaig dir allà, aquella m'agrada.
Sí, sí. És que és com tot, la qüestió és no abusar.
Ja.
És a dir, menjar tot el dia fruita no deixa de ser un carbohidrat. Ja. I després també depèn de com ens la mengem, quin tipus de fruita, si és estacional, si és en forma de suc, és que tot és un món. No és que sigui dolenta perquè sí, però menjar només una peça de fruita, doncs pensem que ens aporta molta aigua, ens aporta fibra, alguns minerals i vitamines, però que no ens pensem només que estan a les verdures. Que el fetge, per exemple, és un multivitamínic molt, molt, molt ric en vitamina A, que ens va molt bé amb això que estàvem lligant de la pell.
Doncs ara fem una petita parada per posar una cançó i seguim amb les fruites i el boniato, que això és fantàstic. Tornem de seguida.
deu ser per una altra cosa.
Doncs ja estem aquí. Pues deu ser per una altra cosa. Casada.
Bueno, és que estàvem parlant de com fer els caldos, de com cuinar boniatos, a temporada, els boniatos... Tot.
Sempre ens emboliquem amb receptes, sí, aquí, sí. Que és la part pràctica, al cap i a la fi, també.
Sí. És que els boniatos són... Jo és que no puc parlar, se'm fa la boca aigua. És boníssim, amb totes les seves parts i com el facis, i és igual. Com sí. El mengem, tot.
El podem igual. Menjar de moltes maneres. Jo una de les que recomano és amb canyella. Per què? Perquè la canyella és, vaja, una de les espècies que ens suporta tot també, antimicrobiana, antibacteriana, antifúngica, ens regula el colesterol, el sucre, vale, per diabètics, va perfecte. Aleshores,
però la canyella...
La canyella en pols.
Bona, en pols.
Sí, ha de ser la bona.
Que no sigui la de Ceilán, no.
Exacte. Té de ser la de Ceilán, no la dolenta aquella, no en recordo com es diu, però si anem al supermercat... Tenim dos tipus de canyella que les podem distingir visualment. Una que és com un pergamí, que és perfecte, així més gruixut, i fa unes, com unes ulleres així ben formades. Aquesta és la que té un component una mica tòxic, i aquest no hauríem d'abusar, que un dia mengem no passa res, però hauríem de buscar aquella que és muy quebradiza, una que té com unes voltetes que fa un pergamí molt finet i es va com trencant. Aquesta és la de Ceilán i és la bona. Però quan la trobem en pols i això no podem veure, doncs hem de revisar l'etiqueta que ens posi que és aquesta canyella. Doncs agafem el moniato, si pot ser cuit d'un dia per l'altre millor, perquè el que fem al refredar-lo a la nevera és transformar una miqueta part d'aquests sucres i d'aquest almidó en almidó resistent, amb la qual cosa, quan ens el mengem l'endemà, el podem escalfar una miqueta i li posem canyella, aconseguim que almenys el pic glucèmic, aquesta resposta de que el sucre ens arriba a la sang amb la digestió dels carbohidrats, doncs sigui una miqueta més sostenible, no sigui tan aguda, i això sempre ens anirà bé per regular inflamació i per no tenir gana al cap de mitja hora més, perquè si no tots aquests aliments que són dolços, al cap d'una estona estem molt bé, però al cap de mitja hora o una hora, com que el pàncreas ja ha segregat la insulina, l'ha retirat de la sang, tornem a tenir gana. Val, doncs a la refredar i a convertir a l'almidó resistent aconseguim aquest benefici, no? I el moniato doncs, és molt, molt beneficiós amb tot el que volíem dir d'aquests beta-carotenos, d'aquests pigments més taronges que trobem en aquests aliments de, més de la tardor. Però bueno, també el trobem amb el color una miqueta més vermell, una miqueta amb el color també verd, pebrots, també són rics. El que passa que ho coneixem molt pel color taronja, però els pebrots i aquests que són de color verd i vermell també tenen beta-carotens.
Escalivada, sí. Jo els faig molt al forn també com escalivada.
L'escalivada, una de les coses que a mi m'interessa molt, si almenys el pebrot, l'escalivada no tant, però el pebrot sobretot, el vermell, sí, és molt ric en vitamina C. Que també ja és una de les coses que ens ajuda amb els refredats. Però
l'escalivat queda bé, no? Vull dir que no,
sí, sí.
No li resta...
Sí, l'únic que la vitamina C es perd una mica amb la cocció, bueno, es perd bastant.
És que me'l menjo cru, m'encanta.
A bastonets, a cru.
Sí, sí, jo també els mengem, però és que a casa ens encanta tots l'escalivada. Cada setmana faig.
Bueno, és que l'escalivada és una delícia.
Sí, a més, tot arreu.
A més, l'escalivada a mi m'agrada perquè a vegades també introdueixes aquí o fas un plat que és complet, no? Poses l'escalivada, que hi tenim la fibra, tenim aquests pigments així més vermellets que ara parlàvem, però a sobre, moltes vegades, amb què l'acompanyem a la nostra tradició catalana? Amb unes sardines, amb una miqueta de tonyina.
Tonyina.
I ja li estem posant aquella dosi d'omega-3, no?, que necessitem. Sí, sí. Un altre cop, doncs, per mantenir les mucoses ben nutrides, també a nivell cognitiu, no?, l'omega-3. Tot i que és veritat que per les mucoses l'omega més interessant és l'omega-7. Que de vegades és d'aquests més oblidats, no? El trobem molt en l'espino amarillo, hi ha uns concentrats que trobes d'omega-7 i va molt bé per tot el que tingui a veure amb aquestes pells mucoses, inclús més de caràcter sec, aquest llagrimal sec, la gent que té els ulls secs, a nivell vaginal també va molt bé, tot aquest síndrome de sequetat, que és la... no sé si el pronuncio bé, perquè sempre és algo que no em surt mai, però l'esjogren aquest, no? Aquest signe de sequetat que tenen moltes dones, que tenen doncs, la boca molt seca, ja els hi veus els llavis molt secs, els ulls, les mucoses de tot arreu, doncs va molt bé l'espino amarillo. I a la tercera edat també, perquè ens ajuda a tenir una qualitat de pell molt millor i molt més enfortida. Almenys per tot el que té a veure amb els virus que volen entrar i patògens.
Doncs aquí parlem també, perquè toquem el tema d'algunes fruites i alguns, com els alls, cebes, i doncs la magrana, que és temporada també.
Uh-huh. La magrana és que és l'altra... La magrana amb el raïm són dues fruites de temporada que és que són molt interessants. Per un cantó ens aporten antioxidants i polifenols que a més estan molt amb suplements de moda antienvelliment, i sobretot perquè ens porten, per exemple, en el cas del raïm, el famós resveratrol, que està...
Un antioxidant que està a tope, o està patant.
Està a tope, o sigui, no hi ha cap persona d'aquestes importants enteses amb antienvelliment que no parli del resveratrol.
Sí, bueno, de fet, hi ha una marca molt coneguda que la seva base és el resveratrol, que és SkinCeuticals, i treballen a nivell farmacèutic amb el resveratrol 100% pur.
Sí, sí.
I és una passada, els resultats. El producte no és barat, però el resultat és espectacular.
No, a més és que té moltíssimes funcions. El trobem en el raïm, i moltes vegades em diuen, bueno, doncs jo ja em bec una copeta de vi. A mi sí, dic, doncs mira, per aconseguir la dosis diària necessitaries...
Una ampolla, com a crec, mínim, no? O dos.
Em sembla que són més, perquè una ampolla cúbica 750 i hauríem de necessitar uns 2 litres.
Jo crec que abans el resveratrol el que agafes és una cogorça guapa.
I el fetgen aquí ja...
Sí, sí, aquí ja no compensa, esto no va bien.
I amb els dos raïms, el blanc i el negre?
Millor el negre.
El negre.
El negre és el que té més porta component del fosc. Sí. Està amb aquests, el resveratrol no el trobem només amb el raïm, també amb tot el que té a veure, per exemple, amb aquestes fruites més fosques, els aràndanos, les mores...
Tot el que sigui més bé, sí. fruit del bosc, així més...
Més fosquet.
Més fosc.
Sí, que també tenen altres components, com la... Com es deia aquella? L'antiocianina... tenen diverses, però són super, super interessants, a més per al tema antienvelliment. I tots aquests es trobes, dins de suplements d'aquests antiedat, estan tots per allà.
I a més que és un, el raïm, per exemple, el ser tan dolç, és... Clar, porta molta quantitat de sucre, té aquest hàndicap, però, bueno...
Bueno,
una
però
vegada a l'any no hace amb,
no, i amb quantitat.
Amb quantitats moderades.
I si ens el prenem, també una de les coses que parlem quan parlem de sucre i d'agafar pes o de regular les fruites, per exemple, és... No és el mateix, no té el mateix impacte que nosaltres ens prenguem doncs, un bol de raïm ara i ens n'anem a dormir, amb que si ens el prenem i ens n'anem a passejar el gos.
Clar, o a mig matí o per la tarda i surts a caminar.
El moviment és clau en aquí,
sí, sí.
Perquè els carbohidrats són una font de reserva, de reservar energia. Però si nosaltres li donem moviment al cos, aquesta energia, diguem-ho d'aquesta manera, que no s'emmagatzema i el que fa és anar als músculs perquè nosaltres ens puguem moure. Per tant, la invertim, la cremem.
Mira, jo et vull fer, aprofitant que has comentat això, et vull fer una pregunta que em traslladen des del grup del taller de salut, i és que em deien, Anabel, quan és millor menjar carbohidrat, abans o després de fer esport?
És una bona pregunta perquè de les dues maneres va bé.
Correcte.
Clar, també pensem que hem de saber què ha menjat aquesta persona, quanta estona fa, quina és la seva condició de vida, val? Perquè una persona que ha esmorzat fa una hora i ha menjat el seu entrepà, com diria, i que em menjo dues galetes o una peça de fruita per anar a caminar, en aquí totalment injustificada. Ara, si ha esmorzat fa 4 hores i surt a caminar, doncs a lo millor sí que li anirà bé menjar-se una fruita. I si no, al tornar. Què passa? Que no ens quedaríem només amb els carbohidrats, sinó també al mateix nivell o més tenim la proteïna, que seria interessant per reposar sobretot, doncs, tots els dipòsits de... Bueno, en aquest cas...
Si és fer una compensació, és compensar que sigui un plat mixta, per exemple, no? És que al final, si vens a fer esport i després et poses a menjar com un boig, pues això ja no el vas a quemar.
No, però bueno, però sí que és veritat que si li posem aquesta miqueta de proteïna, que pot ser molt iogurt, acompanyat amb una miqueta de fruita...
Pues ja està bé.
Això està perfecte, perquè reposem proteïna i reposem els carbohidrats.
Correcte.
Els dipòsits de carbohidrats que els hem gastat una mica, però també hauríem de fer una activitat física d'alta intensitat, i penso que a la tercera edat poques persones ho fan,
bueno,
això.
Bueno, ojo, bueno, que l'activitat que tenim al casal vale por 10, eh?
Sí, però...
Els divendres amb el ball i si no els dimarts amb el zumba, o sigui, jo les daria antes i després.
I si no pujar i baixar escales.
Sí, sí.
Que això està molt bé, això està molt bé, eh?
I doncs, bueno, també vull parlar dels alls, de les cebes, dels porros, no?
Els alls, les cebes, els porros, tots aquests també són els aliments que ens van entrant ara amb les estacions més fredes, ens ajuden sobretot, primer que són molt rics en prebiòtics, i els prebiòtics tornem al mateix. Són
virus.
Aquestes fibres que ens alimenten a la microbiota i ens va molt bé. També són aliments que ens ajuden a combatre